Canviem de registre, però aquesta és una informació també prou important, entre altres coses, perquè Sitges, de fa temps, si algú encara no ho ha constatat, és que ha sortit poc, però en qualsevol cas som un poble amb cada vegada més animals de companyia. Gossos i gats, fonamentalment, i gossos, sobretot. Només cal que surtin cada matí a primera horeta i veuran fins a quin punt els gossos s'han convertit en les mascotes de moltes persones. Bé, segurament vostès van poder escoltar a través de mitjans radiofònics o veure a través de la informació de TV3 una manifestació que va tenir lloc a Barcelona, que va posar diferents temes sobre la taula i temes que tenien relació amb els veterinaris d'arreu de Catalunya, que es troben ara amb una normativa complicada. Des de la demanda de l'eliminació d'un IVA que es va pujar l'any 2012, l'IVA dels serveis veterinaris es va pujar del 8 al 21%, fins al fet que els veterinaris no puguin dispensar medicació allò mesurada per l'animal, sinó que s'hagi d'anar a la farmàcia. Bé, tot un seguit de qüestions que han posat molt complicada la vida quotidiana dels veterinaris i sobretot allò que a cap professional li agrada fer, sigui veterinari o sigui metge de medicina general, que és començar a omplir papers i començar a omplir formularis amunt i avall i a tota hora. Dante Martín, veterinari de la Clínica Veterinària de Sitges, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Dante, això no sé fins a quin punt, perquè ara comentarem algunes d'aquestes reivindicacions del col·lectiu de veterinaris, però em poso al final. Des del punt de vista de l'usuari, de l'usuària final, del propietari d'un gos, d'un gat, d'un animal de companyia, això que reclameu el pot afectar d'alguna manera?
Sí, el pot afectar bàsicament se m'acuden d'entrada dues maneres. Una és que encarirà els serveis, els diners que gastem amb les mascotes, perquè el fet de no poder dispensar medicaments, nosaltres a la clínica fins ara podíem donar un tractament, 3 pastilles, 4 pastilles, uh-huh, que necessitava la mascota per un tractament, ara hauran d'anar a la farmàcia, comprar caixes senceres, la qual cosa ja encarirà pues, els gastos de veterinari. Uh-huh. I després, clar, tota aquesta paperassa, tota aquesta nova normativa que ens obliga a estar bona part de la nostra jornada laboral fent tot això, ens impedeix estar dedicats a el que realment ens ha de fer, que és cuidar de la salut de les mascotes. O sigui que, d'alguna manera, pues, també anirà en contra de poder rebre pues, la millor atenció possible. Uh-huh.
Doncs anem per parts. Pel públic en general, els que no tenim animals domèstics, et pregunto, hi ha molta medicació habitual, que et diré, que es pot trobar a la farmàcia, ibuprofè, paracetamol, dalsi, jo què sé, que s'utilitzin animals de companyia?
En realitat, la nova normativa el que diu és que tant ibuprofè, dalsi, totes aquestes coses, que són medicaments pensats i oferts a la farmàcia per persones, no es poden fer servir els animals. En concret, a més, aquests medicaments no són molt adequats, però d'acord, hi ha molts altres que sí. Uh-huh. Però no, avui en dia, en realitat, nosaltres estem receptant medicaments, després els propietaris van a les farmàcies i no els troben.
D'acord.
Perquè no estan prou preparats, jo crec, a les farmàcies per tot això.
És a dir, d'entrada, perquè tothom ens entengui, hi ha medicació específica per animals de companyia.
Exacte, sí, i de fet cada medicament, quan surt a la venda, diguéssim, està especificat per quines espècies es pot fer servir.
D'acord.
Si és un medicament per gossos, no el podem fer servir per gats, per exemple.
D'acord. Per tant, el que els veterinaris feu, o fèieu fins ara, o continueu fent fins que aquesta llei no s'apliqui, si és que al final s'aplicarà, és tenir, òbviament, tot un estoc de medicació adequada per animals de companyia que hem d'entendre que les farmàcies normals i corrents no tenen perquè no es dediquen a això.
Bueno, en realitat és que aquesta normativa ja està en vigor. Nosaltres,
d'acord,
fins ara podíem subministrar medicaments, ara no ho podem fer i per això estem receptant els medicaments a la farmàcia i bueno, els nostres clients estan trobant. L'altre dia, sense anar més juny, li vaig acceptar uns antibiòtics a un gos, una caixa de 10 pastilles. I va anar a la farmàcia i només li oferien la possibilitat de comprar una caixa de 100 pastilles i sota demanda. Llavors, el problema és que no estan preparats a la farmàcia per rebre tot això. I a part d'això, clar, Nosaltres, bàsicament, a la clínica treballem amb gossos i gats, però avui en dia hi ha molts animals de companyia.
Sí.
Rèptils, amfibis, ocells, petits mamífers com rosegadors, conills... I cada espècie té els seus medicaments. Llavors, clar, és molt complicat que una farmàcia pugui tenir tot un estoc de medicaments per tot aquest gran ventall d'animals de companyia que avui en dia pues, la gent té a casa.
O sigui que vosaltres us quedeu sense estoc perquè no podeu subministrar medicaments.
Exacte.
I les farmàcies han d'aconseguir estoc de medicaments destinats a animals de companyia perquè els usuaris, els propietaris d'animals de companyia hauran d'anar a la farmàcia i allà us hauran de servir els medicaments que fins ara podíeu servir vosaltres.
Exacte, just això, sí.
Mare de Déu.
Sí, sí, és així.
Suposo que a partir del que ens acabes de dir, més d'un propietari que ha anat a parlar amb vosaltres us ha dit, escolta'm, a la farmàcia no ho he trobat, el que tu em donaves allà no ho trobo, em diuen que m'esperi, no sé què. Això deu haver estat un continu aquests dies.
Ens està passant, sí, clar, ens està passant i jo suposo que si la cosa tira endavant, les farmàcies cada vegada estaran més preparades per això, però el moment és que no estan preparades. I, de fet, aquesta normativa que s'està aplicant aquí a la majoria de països de la Unió Europea no és així. Vull dir, no sé de quina manera s'ha aplicat els reglaments, perquè tot això ve de reglaments de la Unió Europea. No sé per què aquí a l'estat espanyol s'ha fet d'aquesta manera tan restrictiva, perquè no és necessari.
És a dir, vosaltres no podeu vendre ni un medicament?
No podem vendre.
Vosaltres, òbviament, si us porten un animal que està en una situació crítica o en una situació complicada de salut, l'atendreu, teniu la medicació per atendre'l, però exclusivament per una intervenció del tipus que sigui, no per receptar.
No, exacte, i com a molt, l'única cosa que podem fer, si ens ve un animal d'urgències i necessita compensar un tractament, alguna nit podem subministrar una, dues pastilles per aquella nit, però per continuar el tractament s'ha d'anar a la farmàcia, hauran d'anar a la farmàcia els propietaris a adquirir els medicaments.
I, en canvi, vosaltres sí que teníeu la possibilitat, com no tenen les farmàcies, de subministrar les dosis estrictament adequades, ni una més ni una menys.
Clar, nosaltres ho estem fent, perquè comprem envasos molt grans per subministrar la dosis necessària. Les farmàcies, si ho fessin així, també ho podrien fer, però normalment les farmàcies et venen les caixes tancades i no crec que ho arribin a fer mai, això, perquè, bueno, suposo que al final per ells també és un negoci.
D'acord. Això s'aplica des de quan, Dante?
Mira, aquesta normativa de la venda de medicaments, de fet, està en vigor de fa un temps. Jo diria que potser l'últim any ja estava en vigor. El que passa és que, bueno, de moment no era una cosa més laxa i a poc a poc ens hem hagut d'anar adaptant als veterinaris a cada vegada pues, fer això. En realitat, la gota que ha fet vessar el got i que ens ha fet sortir al carrer és una suma de moltes coses, entre d'altres aquesta, com la subministració de medicaments.
Sí.
Però el fet de la nova normativa que ha entrat en vigor ara el 2 de gener, que ens obliga a fer portar un registre de tots els antibiòtics que donem, ni que sigui una petita injecció, tres pastilles, hem de registrar-ho i després pujar-ho al núvol on les autoritats se suposa que fiscalitzaran el que fem, és el que ens ha fet sortir al carrer, però hi ha moltes reivindicacions que darrere tot això.
Perquè fins ara, quan vosaltres subministraveu un medicament, suposo, evidentment, hi havia una recepta que s'enduia al propietari, vosaltres en deixàveu constància amb un informe vinculat a l'animal que es tractés, vull creure,
sí.
Això quedava, diguem-ne, en la base de dades de la veterinària i òbviament, en el coneixement del client, i ja està. I ara us demanen què?
Ara ens demanen això, que hem de presentar un registre de tots, de moment només per als antibiòtics,
sí.
Ens demanen un registre de cada antibiòtic que receptem, la quantitat de medicació que donem, el tipus d'animal que és, si és un gos, si és un gat o una altra espècie, i hem de... Bueno, i una sèrie de dades molt, molt complexes que no són fàcils d'accedir-hi per registrar tot això. I tot això ho hem de pujar al núvol perquè després se suposa que algú revisarà si ho hem fet bé o ho hem fet malament, que aquesta és una altra, perquè aquesta nova llei ens contempla la possibilitat de sancions per errors en aquests procediments que volen arribar a més de 1 milió d'euros, en alguns casos.
Mare.
La qual cosa suposaria doncs, clar, el tancament de moltes clíniques si ens cau un pal així.
D'acord. És a dir, que esteu obligats sí o sí a fer tota aquesta paperassa, tota aquesta tramitació administrativa per cadascuna de les medicacions que pugueu donar, que quedi clar que, no, que ja no recepteu, sinó que doneu amb les diferents operacions que pugueu fer o intervencions de tota mena.
Sí. No. És com tenim una mica la sensació que com si no confiéssim en el nostre criteri
i ens estan
fiscalitzant d'una manera molt desproporcionada.
És clar, és que fins i tot qui ens escolti pensarà, perquè les clíniques veterinàries, diguem-ne que també en moltes ocasions teniu un servei d'urgències 24 hores,
sí.
Però clar, les farmàcies no estan obertes 24 hores.
No, clar, bueno, n'hi ha sempre alguna, però no.
N'hi ha sempre alguna, però diguem-ne, almenys en el cas de Sitges, 24 hores no estan obertes,
no,
és a dir, que has de marxar a Sant Pere de Ribes o has de marxar a Vilanova.
Exacte, sí, a veure, el tema és que sí que podem, si bé nosaltres no tenim servei 24 hores, però l'Hospital Veterinari de Sitges sí que en té,
sí.
I poden subministrar un medicament per passar la nit.
D'acord.
Et donaria aquesta pastilla a la nit, però a l'endemà sí que hem d'anar a la farmàcia.
D'acord.
Aquesta urgència sí que d'alguna manera...
És a dir, això sí que es contempla, eh?
Exacte, sí.
D'acord. Una de les reivindicacions també és, a part d'aquestes que hem comentat, l'IVA del veterinari ara és d'un 21% des de fa més de 10 anys?
Sí, és un IVA del 21% i, clar, això és una altra de les coses que venim... des molt de temps reivindicant que no té sentit, perquè nosaltres som una professió sanitària.
Sí.
Totes les professions sanitàries estan extentes de IVA, ni els metges, ni psicòlegs, ni fisioterapeutes, ni els odontòlegs no tenen IVA. I nosaltres tenim un 21% d'IVA sent també una professió sanitària. I és com si tenir una mascota fos un luxe, i avui en dia tenir una mascota no hauria de ser un luxe, perquè... en realitat estan integrats en les famílies, són membres de les famílies, mm-hmm. i tenen dret a tenir una atenció sanitària que no sigui desproporcionada. Això encareix molt els serveis. Clar.
És paradoxal, perquè el marc legal cada vegada ha garantit més el benestar animal, òbviament.
Exacte. Sí.
Tot el que fa referència a les sancions i a les multes i a les penes a les quals pot incórrer un propietari que no cuidi bé el seu animal de companyia, i en canvi sí que és cert que en la vida real és com si diguessis, mira, tot i que l'animal és un bé emocional per tothom, acabo considerant que pagaràs més per atendre'l, perquè un IVA del 21%, déu-n'hi-do.
Clar, és que si una quarta part del que està pagant el propietari per
sí,
els
sí.
serveis són impostos.
D'acord. Creus que hi haurà alguna forma de reconduir això?
Bueno, tenim esperances que sí. La veritat és que aquesta manifestació del cap de setmana ha sigut alguna cosa que ens ha fet pensar que sí, que aquesta vegada sí que potser aconseguirem assolir algunes de les nostres reivindicacions. De fet, nosaltres hem sortit al carrer, però els col·legis veterinaris, els col·legis professionals fa temps que estan batallant en tot això, sobretot amb el tema de l'IVA, en intentar que aquest reglament que s'està aplicant, pues, que no fos així, i ara intentar canviar-lo. Esperem que sí, que d'alguna manera se'ns escolti i les coses puguin canviar, clar.
No sé si algú tindrà aquesta preocupació o no, però t'ho pregunto des de la ignorància. De la mateixa manera que tots a casa tenim una formació amb aquells medicaments o amb aquelles especialitats més bàsiques que ens poden treure d'algun apuro si algun dia tenim febre, si algun dia no ens trobem bé de l'estómac, etcètera. Això al final també... ho acabaran fent els que vagin a la farmàcia a buscar medicaments pel seu animal de companyia i dir, mira, ja que no tinc la dosi exacta de les pastilles, doncs mira, si compro una caixa sempre la puc tenir per algun altre moment.
Bueno, això sí, d'una banda sí, però per altra banda, clar, el fet de que pues, hagis de comprar una caixa sencera i et quedi un estoc,
sí.
És bo. Per això que
és bo per si pot tornar a passar,
banda,
eh?
D'altra banda, també, clar, és una cosa que afavoreix pues, que la gent automediqui a les mascotes, d'alguna manera, que és algo que tampoc no és que sigui molt, molt aconsellable, ni que ho feien amb les mascotes ni amb les persones, però sí, en realitat, bueno, sí, ja tindran un estoc de medicaments sobrant sempre, clar.
Què és que passa bastant, això, d'automedicar les mascotes, per dir-ho d'alguna manera?
sí passa. Jo crec que passa menys que amb les persones. Nosaltres, els éssers humans, sí que tenim més tendència a automedicar-nos més fàcilment.
Fa més respecte amb la mascota, suposo, eh?
Normalment sí, perquè sempre tens el dubte de bueno, quina dosi has de donar, com ho has de fer, però passa, sí que passa, clar.
Ho dic per si hi ha situacions més o menys genèriques, com jo que sé, com amb les persones diem, mira, el mal de cap, tinc això pel mal de cap, tinc això pel mal d'estómac, si d'alguna manera no diré...
Problema. Clar, el problema és que nosaltres podem sentir que tenim mal de cap, però si un gos potser té un mal de cap, però...
Està clar, potser és una altra cosa.
El veuràs que està deprimit, però poden ser 50.000 coses. Llavors, clar, és més complicat que això. Home, si un gos té una diarrea, doncs és evident.
Està clar.
I pots fer-li una dieta, pots deixar-lo en dejú, això és una cosa bastant lògica, però hi ha coses que a vegades són molt més complicades de detectar en un animal perquè no parlen, clar. Mm-hmm.
Una qüestió final. S'ha sorprès molta clientela quan us ha vingut i li heu dit, escolta'm, ara, a partir d'ara, ja no podem receptar, sinó que hauràs d'anar a la farmàcia amb la recepta i a veure què et diuen?
Sí, sí que s'han sorprès. I un tema que, mira, no hem comentat i que
digues, també
és important de ressaltar, sobretot hi ha hagut molta sorpresa amb col·lectius de persones que estan dins de protectores d'animals, que se'n fan càrrec a vegades a gats del carrer, sobretot, i que, clar, nosaltres quan ens venien ens preguntàvem, mira, he vist un gat d'una colònia que no es deixa agafar, perquè
sí,
són gats ferals,
sí,
que té una ferida, que està suporant, que està infectada, doncs, bueno, en aquells moments abans podíem donar, doncs, dona-li aquest antibiòtic, o fes allò, ara no, o sigui, l'única manera que tenim de poder medicar a un d'aquests animals és visitar-lo, agafar-lo, explorar-lo, i moltes vegades no és viable, amb gats de carrer, gats que no es deixen ni tocar.
És interessant, això.
Clar, perquè a més, clar, és que és com que fa la sensació que les persones que han fet aquesta normativa no han tingut en compte tot aquest col·lectiu, perquè no, clar, no tenen cap possibilitat de fer res per la cura d'aquests animals que d'alguna manera no es poden visitar o no és fàcil visitar-los.
Sí, 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 sí. I per tant vosaltres tampoc teniu la possibilitat ni de poder donar una petita medicació ni de fer res de tot això, perquè obligatòriament recepta i farmàcia.
Exacte, sí.
Bueno, ens deixem alguna cosa?
Jo crec que bàsicament, no, hem parlat una miqueta de tot el que hi ha darrere d'aquesta manifestació del cap de setmana, sí.
Doncs, propietaris d'animals domèstics, teniu un mal de cap al damunt i ara, de moment, intentar veure com es pot gestionar. Però, avisem ja, qualsevol persona que tingui, òbviament, una circumstància de salut amb el seu gos, amb el seu gat, amb el seu animal de companyia, que sàpiga que els centres veterinaris només els podran extendre, bé, com els metges, una recepta, i amb aquesta recepta hauran d'anar a la farmàcia i a la farmàcia a veure si troben aquesta especialitat veterinària. Així d'entrada, que les farmàcies deuran tenir un mal de cap afegit també, com vosaltres el teniu d'una altra manera.
Per suposat, sí.
Per suposar que sí. Dante Martín, gràcies, sort.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, adeu-siau.
Gràcies per donar-nos veu.